Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, cadena 7.
La 1:15, és dimecres 4 d'abril del 2018. Obrim els micròfons d'aquesta emissora al fil directe per parlar doncs, de l'actualitat de Móra d'Ebre, avui amb el seu alcalde, amb el senyor Joan Pinyol. Benvingut a la ràdio.
Molt bones, molt bona tarda.
Què tal? Com ha anat la Setmana Santa? Bé?
Bé, força bé. Ha sigut una Setmana Santa un pèl estranya pel que fa al temps, no? Perquè hi ha hagut dies bons i dies no tan bons, però molt, molt agradable pel que fa a les activitats i pel que fa al que hem pogut dedicar doncs, a la família, que sempre és important.
Una Setmana Santa, però que hem estat pendents no? també de la política, d'aquests fets dels últims dies en relació a la detenció de Carles Puigdemont. No sé una mica com ho està vivint vostè.
Bueno, no ho vivim en alegria, lògicament. És un fet que no ens agrada. Però, en tot cas, emetents d'alguna manera doncs, a veure què és el que passa i què finalment acorda la justícia alemanya respecte a aquesta petició d'extradició. No? La veritat és que estem a l'espera de que allò que es pensen molts que és cert, que és que no s'ha comès cap tipus de delicte, doncs sigui reconegut i, per tant, no tindria cap sentit perseguir algú que no ha comès un delicte. No? Bé, en qualsevol cas, això ja es veurà en el seu moment, però sí que, a més, deixa un regust agredolç en aquesta Setmana Santa.
I d'altra banda, el tema de la formació del govern també, no? que és l'altre tema que estem tots pendents, no sé si ens pot dir alguna cosa.
No et puc dir gran cosa més que no sapiguem. Sé que hi ha moviments, sé que hi ha algunes qüestions més o menys avançades, però ja veieu que cada vegada que s'intenta nomenar algú president, doncs o no se'l deixa votar, o no se'l deixa ser-hi present, o se l'encarcela l'endemà, o és difícil, francament, nomenar president d'aquestes maneres. Però, bueno, en tot cas, jo crec que finalment ens sortirem les diferents forces que tenim majoria per a poder-ho fer, i espero que ben aviat això sigui així. I si no ha de ser, doncs també potser el que cal és prendre una decisió dràstica, i si finalment doncs, no hi ha un acord entre les forces, doncs convoquem eleccions i acabem-ho.
Bé, del que sí que podem parlar, senyor Pinyol, és de Móra d'Ebre, no? Que això sí que ho dominem bé, no? I no hi ha cap problema per parlar-ne, no?
Tampoc ho dominem bé, intentem fer el que podem.
I un tema doncs, que preocupa i que està una mica lligat també amb aquest fet de que no hi hagi govern encara a la Generalitat és la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, no? Aquesta empresa pública Salut Terres de l'Ebre que s'havia de constituir i havia de gestionar el centre des d'aquest mateix mes d'abril no s'ha pogut posar en marxa perquè ha d'haver-hi govern a la Generalitat perquè es pugui posar en marxa i en les últimes setmanes hem conegut moltes notícies que les hem anat comentant als serveis informatius amb vostè i avui ho volem parlar bé aquí a la ràdio. Primer coneixíem que es faria una pròrroga amb Gecosa perquè segueixi gestionant el centre fins a l'estiu perquè, com dèiem, doncs, Salut Terres de l'Ebre no s'ha pogut constituir i la setmana passada dèiem que l'Institut Català de la Salut està negociant amb l'Ajuntament de Reus la possibilitat de comprar-li Gecosa no? I seguir gestionant a través d'aquest ens a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Quina és la situació dia d'avui? Què podem explicar d'això?
Jo el que puc explicar és el que sé. El que sé és el que, d'alguna manera, se'm va explicar per part del director dels Serveis Territorials de Salut en una visita certament rellàmpec, com a conseqüència doncs, que la premsa reflexava això que esmentaves tu, no? Que s'havia demanat una pròrroga de 2 mesos a Gecosa. Suposo que quan van veure que això sortia a la premsa i que no havien informat a ningú, doncs llavors ens van demanar visita de manera urgent per a venir-nos a explicar això. I així va ser. Em van vindre a dir doncs, que, atès que no havia estat temps suficient per a poder crear aquesta empresa de salut Terres de l'Ebre o Ebre Salut o el nom que definitivament se li doni, doncs que estaven sondejant la possibilitat de que Gecosa se'n fes càrrec durant un parell de mesos més, que de fet el contracte ho preveu, aquesta possibilitat, perquè això donés temps a poder-ho fer. El problema venien a dir que el fet de que no hi hagués govern i el fet de que no hi hagués govern implicava doncs, que no podia signar això al conseller i que per tant això s'havia de passar amb un conseller de ministres, que era molt més complicat. Bé, tot això es pot entendre, jo ho entenc, entenc que no tenim govern i que per tant és més complicat, però jo vaig insistir en el seu moment i em reitero amb el fet de que abans de fer tot això cal estar d'acord amb el territori, cal tindre les coses clares de com se faran, i aquest acord no hi és. Aquest acord no hi és, vull dir, la sensació és que el saber català vol tirar pel recte i vol d'alguna manera fer les coses com ell creu que ha de fer. Lògicament l'hospital és del saber català, no hi ha cap dubte, ningú qüestiona, no és un hospital municipal, però en tot cas sí que hem de dir que hem estat 30 anys tenint un hospital del territori governat per un ajuntament que no era ni tan sols del territori. Per tant, home, pensem que ja és hora que la gent del territori puguem d'alguna manera participar de la presa de decisions de com se gestiona i de quins són els serveis que han d'haver en aquest hospital. I això és el que reflexem. L'oferta que se'ns havia fet, o que se m'ha fet a mi fins al moment, és que dins aquest Consell d'Administració d'aquesta empresa hi hauria representació de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i també una representació del Consell Comarcal de la Ribera. Jo entenc que això és insuficient. Entenc que hem anat sempre plantejant la situació d'una altra manera. Entenem que l'àmbit d'actuació d'aquest hospital i de cobertura sanitària d'aquest hospital és l'antic Altebrat, la Ribera d'Ebre, l'altre Alte i el Priorat, i per tant doncs, que hi sigui l'Ajuntament de Móra té tot el sentit del món perquè l'hospital està a Móra d'Ebre, que hi sigui la comarca de la Ribera d'Ebre crec que té tot el sentit del món perquè dona, el Consell Comarcal dona veu a la resta de municipis de la Ribera, i per tant en aquest sentit hauríem d'aplicar el mateix criteri a la Terra Alta i al Priorat amb la presència del Consell Comarcal de la Terra Alta i del Consell Comarcal del Priorat perquè fossin les tres comarques d'alguna doncs, manera les que tinguessin veu dins d'aquest Consell d'Administració. Bé, això en principi no es queia o no semblava que fos viable. Ara sembla ser que ho estan estudiant i que ja veurem a veure si això pot ser o no, però en tot cas no hi ha un acord definitiu en aquest tema. Tampoc hem parlat de com se gestionarà, on radicarà la seu, qui presidirà, en fi, hi ha tota una sèrie de qüestions que entenc que s'haurien de posar sobre la taula i que al marge de que hi hagi govern o no hi hagi govern s'han de prendre decisions. Per tant, aquestes decisions, quan abans estiguin preses, doncs millor per tenir-ho tot enllestit i tan bon punt hi hagi un govern puguem crear aquesta empresa i donar-li la gestió de manera definitiva. Aquesta és una qüestió que a mi em preocupa, però que no tenim, de moment no tenim resposta. L'altra qüestió és el que també se'n va insinuar en aquella mateixa reunió, que s'havia de constituir una comissió de liquidació d'aquesta concessió entre GECOSA i el Servei Català de la Salut per avaluar quins diners havia de pagar el Servei Català doncs, que a GECOSA, que li pogués deure de serveis doncs, encara no pagats o d'inversions no fetes i no rescabalades, i què havia de pagar GECOSA al Servei Català per aquelles inversions que havia hagut de fer i no havia fet. No? Bé, sembla ser doncs, que finalment pren força la idea de que el Servei Català de la Salut compri l'empresa GECOSA, perquè això també significaria una facilitat pel que fa doncs, a la subrogació dels treballadors. No caldria subrogar els treballadors perquè ja serien de GECOSA, per tant seria una absorció directa sense cap tipus de cost laboral ni de cost d'etiquetats, etcètera, ni pels treballadors ni per l'empresa, per tant en aquest sentit tothom hi guanyaria. Però cal veure què passa amb els números. Jo no em puc pronunciar, vull dir, no tinc la informació suficient per pronunciar-me. Algú apunta el fet de que si es compra, s'ha apuntat, no? El fet de que si es compra GECOSA, doncs es compra amb el fons de reserva actiu, és a dir, si aquests 3,5 o 3,8 milions que ara queden en aquest fons, doncs entrarien dins del paquet. Però clar, també cal veure quin preu paguem per això, no? Perquè clar, si l'empresa en val 4 i després ne paguem 7,5, estarem comprant allò que ja tenim, no? Vull dir, hem de veure exactament com s'acaba fent. Però en qualsevol cas, jo vull deixar molt clar una cosa. Ho dic perquè tenim tendència a centrar-nos en coses que a vegades no són les principals. Es faci d'una manera o es faci d'una altra, jo entenc que a nosaltres, a l'Ajuntament de Móra d'Ebre i a la gent, no ens ha de preocupar. El que ens ha de preocupar d'alguna manera és garantir, primera, una qüestió, que passats aquests 2 mesos de pròrroga, l'empresa Ebre Salut, pública 100%, ha d'entrar a gestionar l'Hospital de Móra d'Ebre, sí o sí. Aquesta és una qüestió que no podem deixar passar. I la segona qüestió, se compri l'empresa GECOSA o no es compri l'empresa GECOSA, hi ha 2,3 milions d'euros d'inversions que s'han de fer a l'Hospital de Móra d'Ebre. I es faran en el fons de GECOSA o en el fons del Servei Català o en el de Perico de los Palotes, m'és igual. Però la qüestió és que aquesta inversió s'ha de fer. Per tant, a mi, en definitiva, al final, si el Servei Català acaba comprant GECOSA, amb el fons o sense el fons, si, és que és igual. És que és indiferent, això. El que ens ha de preocupar és que el Servei Català, que serà el titular d'aquest hospital, ha de garantir al territori que aquests 2,3 milions d'euros se faran d'inversions i es tornarà a tindre un hospital al dia pel que fa a equipaments i pel que fa a maquinària. Que això s'ha de fer paulatinament, que això s'ha de fer doncs, en dos cops, que això s'ha d'invertir 1 milió d'euros al 2018 i 1 milió d'euros al 2019, de tot això en podem parlar. Tot això podem trobar solucions que s'escaiguin per l'economia de del servei català i per al territori. Però el que és evident que això s'ha de parlar. I d'alguna manera el que jo poso de relleu és aquesta manca de diàleg entre el servei català i els agents del territori.
Noto una mica enfadat en aquest aspecte.
Sí, sí, perquè això és massa llarg. Això fa massa dies que va, fa massa dies que tenim clar que hi ha 2,3 milions d'euros que s'han d'invertir, que els havia d'invertir en coses i que no ho ha fet, que ens preocupem molt per solucionar com liquidarem en coses, ens preocupem molt per solucionar l'Hospital Sant Joan de Reus, però no ens preocupem tant per veure com solucionem l'Hospital de Móra. I malgrat la situació de l'Hospital de Móra està anys llum de la situació de l'Hospital de Reus, que el de Reus és complicat i crítica, no per això mereix menys atenció. Per tant, quan hi ha el territori gent disposada a seure i gent disposada a trobar solució, i crec que hem demostrat des d'un bon principi predisposició, ganes i entesa, doncs jo crec que això s'ha de resoldre d'una manera definitiva. Insistixo, no demà, no cal que sigui demà, però sí que hem de pactar com i de quina manera i en quines pautes.
Bé, ho anirem seguint, que n'estirem ben pendents d'aquest tema que ens preocupa també des d'aquí, des de la ràdio. Anem a parlar d'un tema més dolç, com és el turisme, senyor Pinyol. Hem vist aquests dies per xarxes socials que sempre estem mirant nosaltres que s'ha creat un perfil nou que es diu Móra d'Ebre Turisme, amb l'eslògan Móra d'Ebre amb l'Ebre al cor. Està vinculat amb l'Ajuntament, a aquest perfil?
Que és un perfil que ha creat l'Ajuntament. Pensem que el tema turisme, com sempre hem dit, és un dels eixos de treball de l'Ajuntament. Hem estat treballant en diversos aspectes i aquesta culminació, podríem dir, de tot aquest treball el volíem d'alguna manera reflectir per començar a fer una campanya de difusió del que entenem que, encara que sigui d'una manera incipient, Móra d'Ebre ja pot oferir. Móra d'Ebre, pensem que en aquests moments ja té uns equipaments amb un mínim de preparació per poder, d'alguna manera, recepcionar un turisme, diguem-ne, més de passeig, un turisme potser més tafaner, si tu vols, no? Però, en tot cas, un turisme que hem pogut comprovar aquest cap de setmana de Setmana Santa, que ha inundat Móra d'Ebre de manera espectacular. Les xifres que tenim d'ocupació pel que fa als hotels i hotels i diferents pensions i més, tot el que tenim a l'hora, han estat del 100%. Tothom estava ple. Els restaurants, per les dades que també ens han passat aquest dematí, que hem acabat de recollir dels diferents restaurants, l'ocupació ha sigut pràcticament del 95%. Per tant, inclús hi ha algun restaurant que havia hagut de fer torns, fins i tot, per poder servir dinars i per poder servir el sopar que d'alguna manera se'ls hi demana. Per tant, home, pensem que això comença a tenir sentit. Jo crec que d'una manera tímida, jo crec que d'una manera encara molt incipient, però en tot cas crec que ara se comença a entendre tot allò que hem fet. És a dir, comencem a veure que el fet de que la façana tingui una imatge, comencem a veure que el fet de que hi hagi un recorregut que pots fer des del castell fins a la zona de l'Obadero o la zona del Nàutic i tornar a pujar per l'altre costat i veure el castell, i tot això comença a tindre un sentit. Insistixo, molt incipient, perquè això s'ha de treballar encara bastant més, i ja denota, doncs, que ho hem encarat, jo diria, d'una manera, si més no, correcta, no? A partir d'aquí, és millorable? Clar que és millorable, tot és millorable, no? Però calia també ser presents a les xarxes, calia ser presents a la red, que és on, d'alguna manera, la gent va a tafranejar ràpidament quan vol. Què fem tots quan volem anar de viatge?
A internet.
El busquem el lloc que volem i a veure què hi ha, què puc visitar, on me puc allotjar, on puc anar a menjar. Doncs, bueno, això era una qüestió que era necessària, i en aquest sentit hem buscat una empresa que ens ajudés a tirar endavant un projecte que fos engrescador, i la veritat és que em sento francament orgullós per la crítica que de moment estem rebent per part de la gent que és especialista en la matèria. Des de la Diputació ens deien l'altre dia que els encantava el plantejament com l'havien fet, els colors, el disseny, l'eslògan, en fi. Per tant, doncs, bueno, la veritat és que treballarem encara, doncs, amb més ganes per poder fer més gran això, i perquè d'alguna manera, doncs, tota la informació que recull aquesta web, doncs, pugui tindre un dinamisme diari i que es vagi mantenint al dia i que es vagi actualitzant, de manera que Móra d'Ebre, doncs, pugui ser un dels punts atractius. Una altra de les qüestions que també em diuen els hostalers i els restauradors, que notaven, era que Móra d'Ebre comença a ser un punt, diríem, un punt de trobada, és a dir, un punt en el qual establim el quartel general els que venen de fora per xafardejar i tafanejar la comarca. És a dir, m'instal·lo a Móra d'Ebre perquè tinc una sèrie de serveis, tinc una sèrie de qüestions, però d'aquí me'n vaig a Miravent, me'n vaig a Escó, me'n vaig fins i tot a Benifallet, me'n vaig a no sé què, però amb el quartel general a Móra d'Ebre. Això és una de les coses que perseguíem des de l'Ajuntament, que Móra d'Ebre esdevingués aquesta figura de lloc on pogués instal·lar-se com a quartel general i a partir d'aquí col·laborar. Perquè al final pensem que, si s'hi fixeu, doncs, també en la pàgina web, veureu que no només parla de Móra d'Ebre, sinó que en molts moments determinats parla de la comarca, parla de la floració, parla de tot un seguit de qüestions de caràcter comarcal que pensem que ens hi hem d'apoyar i que ens hem de recolzar els uns als altres perquè oferir un producte realment apetecible, no?
Un dels llocs que es pot visitar i que visita molt la gent a Móra d'Ebre és el castell, no? I precisament des de fa poc temps vau prendre la mesura de que s'havia de pagar entrada de 2 euros a aquelles persones que no fossin del municipi. No sé com està funcionant això.
Està funcionant força bé. La veritat és que les dades que em passaven aquest matí, que també les demanava lògicament venir aquí per poder donar dades concretes, ronden les 200 entrades venudes entre dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, no? La veritat és que si en 5 o 6 dies han venut 200 entrades, vol dir que són 200 persones de fora de Móra d'Ebre que han vengut a veure el castell. Doncs a dos euros per cap no és cap quantitat, diguem allò, important des d'un punt de vista recaptatori, però bueno, si durant l'any acabem recaptant 2 o 3.000 euros, que és el que nosaltres calculem que podem recaptar amb una certa facilitat, seran 2 o 3.000 euros que podem destinar, doncs, al castell, perquè el castell pensem que és una zona, doncs, en la que cal inversió, en la que estem batallant en Madrid, que estem batallant a la Generalitat, que tenim un 1% cultural pendent d'aplicar, un 1,5% de Madrid que no acabem d'aconseguir i que, d'alguna manera, doncs, el castell necessita inversió. Per tant, què hem fet? Hem fet algo que pensem que té tot el sentit del món. Acostumem tots a sentir aquella típica frase de que quan algo és de franc no té valor. Per tant, doncs, el que hem intentat és donar-li un punt de valor a la visita al castell, perquè s'hi ha fet una inversió, perquè s'hi ha fet una sèrie de qüestions que mereixen d'alguna manera ser valorades. Aquests 2 euros persegueixen això, donar-li un punt de valor a la visita, quantificar visites i alhora generar un petit recurs que reinvertirem en el castell, doncs en senyalització, en adequació del que sigui, i mantindrem doncs també el castell doncs més al dia en la mesura del que puguem en aquests ingressos.
S'ha millorat, bueno, ja se li va fer tota aquesta passera que li dona un accés molt bo des de baix del riu, però també s'ha millorat aquestes escales del Calvari, la nova plaça que es diu dels Entensa, no? I també facilita la fluïdesa del trànsit a peu per aquella zona.
La veritat és que s'ha generat un circuit molt còmode, un circuit molt agradable, en el que pots començar a dalt a l'hospital, pots baixar per les escales aquestes, passejar per la plaça d'Entensa, anar cap a la zona de la passera esta o de la rampa que dona accés fins baix al Nàutic i acabar tot el passeig baixant al Nàutic, pujant si vols per l'altre costat. Per tant, hem generat un recorregut amb un punt turístic jo diria important i rellevant, no? Perquè de fet aquests dies la llau de persones que visitaven la zona ha estat important. Però també forma part d'una altra cosa. Jo m'he sentit dir alguna vegada que no sé per com seré recordat quan se'm recordi com alcalde de Móra d'Ebre. No? Això és una cosa que sabrem amb el decurs del temps, no? Però en tot cas sí que no hi ha cap dubte que possiblement pugui ser recordat com l'alcalde dels Raconets. Jo ho he dit més d'una vegada, això, no? L'alcalde dels Raconets. Per què? Pues, bueno, perquè tinc una certa dèria. Hi ha racons que em sap greu veure'ls de la manera que estan i que intento buscar els recursos necessaris per acondicionar-los i per alguna manera dignificar-los. I aquell era un espai que ja vam encetar en el seu dia quan vam fer les obres del Calvari i que no vam poder arribar baix per falta de diners i que quan hem tingut disposició doncs hem intentat acabar de resoldre. Perquè pensem que Móra té molts d'aquests racons. Té molts d'aquests racons, sobretot el casc antic, que són d'una bellesa espectacular i que potser pel fet de que no han tingut el tracte adequat, tracte des d'un punt de vista urbanístic, parlo, doncs no se'ls veu. Jo no fa massa, deu fer potser 3 setmanes, vaig tenir la visita del director general d'Urbanisme, un tema particular, que va vindre aquí, em va venir a veure, i vam fer una volta pel casc antic. I ell me diu, Joan, però tu tens conscient de quin casc antic tens aquí en este poble? Jo li dic, què m'estàs dient? A veure, explica'm-ho. Però si tenim un casc antic preciós. Jo li dic, no, si no poso en dubte que tinguem un casc antic preciós, però me sobta la manera i l'èmfasis que hi poses quan m'ho dius. O sigui, intenta explicar-me què veuen els teus ulls que no veuen els meus, no? I clar, quan t'expliquen la visió que té una persona de fora del casc antic de Móra d'Ebre, te n'adones que és molt important posar aquest petit accent en aquests racons, en aquests indrets més significatius que requereixen doncs, aquesta petita atenció. A vegades, senzillament, pintant, posant una paperera, posant-hi una farola o posant-hi una flor, és suficient perquè un racó que està desmerescut, doncs prengui color i prengui doncs, una visió diferent. I això és el que intentem fer. Segurament que no al gust de tothom, segurament que no a la intensitat que molts voldrien, però en tot cas en les possibilitats que tenim des del punt de vista econòmic.
I ja que estem parlant de turisme, hi havia diversos projectes que s'havien presentat a nivell privat, no? D'algun càmping. La última vegada es va parlar del concepte aquest de glamping, no? Que ara està tan de moda, que és càmping de glamour, del nivell. No sé si tirarà endavant aquest projecte, sap alguna cosa més?
Pel que fa al projecte de glamping, s'està tramitant encara. Per tant, no hi ha els permisos obtinguts al 100%, hi ha una al·legació per part d'algun departament i sé que s'està resolent aquesta al·legació, però s'està tramitant. Per tant, el procés de tramitació és, continua i hem de pensar que ja tirarà endavant. Pel que fa a l'altre càmping que està actualitzat, de veritat és que jo estic un punt decebut, en el sentit de que ha passat ja un temps suficient com per a que es pogués veure moviment. De fet, una de les coses que tenim pendents a l'agenda, ja la tenim en cartera, és la de sol·licitar una entrevista amb el propietari d'aquest càmping, perquè ho té tot aprovat. Ell se queixava que costava molt, doncs ara que ho té tot aprovat, sapia quin calendari té i si efectivament aquest primer càmping, aquell famós càmping que algú irònicament li va dir aquàtic, no?
Sí.
I que havia d'estar doncs, a la zona de la carretera de Gandesa, de prop de les Camposines, i veure doncs, quin calendari té, o si és que es fa, si no es fa, entrar un amic sortir una mica de dubtes, perquè d'aquest càmping t'he de confessar perdó, t'he de confessar que no tenim cap tipus de notícia ni calendari.
Bé, doncs seguim avançant. Teníem molt de turisme avui sobre la taula, no?
Bueno, jo penso que és el que et deia abans. Això comença a prendre cos. Comença a prendre coses. Aquestes coses, aquest tipus d'inversions, són inversions que es fan a mig llarg plaç. Per tant, quan tu les comences, sovint ets criticat perquè la gent no les entén, però després van prenent forma. I jo crec que ara mor d'ebre, insistir això d'una manera incipient, comença a donar resultats a això. Però encara tenim molt recorregut, i encara hi ha molt recorregut per fer.
Com per exemple la casa de Julio Antonio, aquest museu Julio Antonio.
Que me trau la son,
sí?
Perquè anem a contrarrellotge i anem amb uns calendaris...
Vam arribar el 2019, no? També
anem amb uns calendaris, ara ja comencen a estar difícils de complir, la veritat, no t'ho he d'enganyar. Sí, perquè la casa que volem ubicar al museu doncs, és propietat del Sareb, i ens ho està posant difícil, el Sareb ens ho està posant difícil per poder adquirir-la, i per tant doncs això ens està enredint moltíssim, així com altres gestions.
Perquè després s'hauria d'arreglar, no?
Clar, és que és arreglar-la, però també buscar la fórmula per arreglar-la, perquè estem parlant d'una inversió que no és menor. Per tant, possiblement l'Ajuntament haurà de cedir esta casa amb algú. És una de les coses que ens estem plantejant des d'un punt de vista legal per a poder fer les coses ben fetes i sense necessitat d'endeutar-nos ni de fer cap disbarat innecessari, no? Bé, no vull llançar la tovallola, tot i que sóc conscient de que amb calendari a la mà portem ja 3 mesos de retard sobre el planning que teníem de treball. Per tant, això no vol dir, no obstant, que haguem de renunciar. Això vol dir que hem d'apretar doncs, més les femelles, que hem de treballar més ràpid i que hem d'intentar que des de Madrid doncs, no ens posin tants problemes. Tasca que és difícil, no he de negar, però que penso que és la setmana que ve i torno a anar, i per tant doncs, veurem si d'una manera definitiva desencallem al final. La qüestió és minsa, no estem parlant tampoc d'una qüestió que sigui molt complicada, estem parlant d'una quantitat de diners que han afegit a última hora que no estaven previstos i que per tant doncs, això ens costa més de fer front i tenim un aspecte legal que hem de resoldre, però bé, en tot cas jo que confio que vindrem de Madrid amb el sarró ple. Aquesta és la idea, no? A partir d'aquí veurem si després trobem una alma caritativa que ens ajudi a fer les obres necessàries per poder encabir aquest futur museu de Julio Antonio i d'altres, possiblement, altres artistes locals.
I el tema de les despulles de Julio Antonio i tot el monument fúnebre...
Això ho tenim tot resolt des del punt de vista administratiu i des del punt de vista legal està tot resolt. Per tant, puc dir en tota rotunditat que les gestions que s'han dut a terme des del Museu d'Art de Tarragona, la Rosa Ricomà en especial, que és la que ha fet doncs, de mitjancera en tota aquesta qüestió, ha estat una gestió impecable, i la família doncs, ja ens ha cedit no només les restes de la tumba de Julio Antonio, sinó tota la tumba en si, el monument de la tumba en si, i han buscat una ubicació aquí al cementeri municipal, i per tant la idea seria doncs, que en aquest 2019 ens agradaria molt poder doncs, inaugurar aquesta tumba recent instal·lada a Mort d'Ebre en paral·lel a aquest museu. Però insisteixo, farem, jo crec que la tomba serà una realitat indiscutible perquè ho tenim tot resolt i no hi ha ni costos econòmics ni caràcters administratius que ens ho puguin impedir. L'altre veig un pèl més difícil pel que fa al temps, però no renunciem.
Ens anem quedant sense temps. Ja tenim arreglada la pista coberta, no? Vaig veure, ja està finalitzada, es pot ja utilitzar o no encara?
Falta legalitzar, penso que és un aspecte de caràcter elèctric, pel que fa a la instal·lació elèctrica, que em sembla que s'està tramitant ara i això ja està pràcticament enllestit, i manca pintar la pista de nou, perquè ara ens hem trobat amb una cosa, que és que al col·locar la coberta, el refer tot els voltants de la pista i de més, doncs ha quedat tot molt net, molt polit i molt nou, i ara la pista es veu un pèl vella i gastada, i per tant doncs el que hem decidit és fer un cop de cap més, i aquí som, allò que diem que fem a casa quan fem les obres, i aquí som, fem-ne una miqueta més. Doncs com que hem trobat un raconet, doncs hem decidit fer-ho, i pintarem aquesta pista, doncs el terra de la pista es refà perquè hi ha un foradet, per tant repassarem la pista i la polirem i la pintarem de nou perquè pugui estrenar-se tot conjuntament. Però vaja, jo crec que en qüestió d'una setmana, molt tiradors, això estarà del tot definitivament acabat i obert al públic. I tindrem un equipament, la veritat, que molt bonic.
I ja per acabar, per tancar, que comença la primavera cultural i a partir d'ara tenim activitats, bueno, cada dia moltíssimes activitats amb la col·laboració de moltes entitats fins al mes de maig, fins passat Sant Jeroni.
Fins al 6 de maig, crec recordar. Sí, la veritat és que, bueno, ja ho hem dit moltes vegades, això, no? Això va començar sent la Setmana Cultural, va passar a ser la Quinzena Cultural, i finalment doncs, són pràcticament entre 4 i 5 setmanes, entre un mes pràcticament llarg, d'activitats culturals en els quals doncs, Móra d'Ebre té una activitat frenètica. Té una activitat frenètica, entre altres coses, gràcies a dues qüestions, bàsicament, i això cal posar de relleu. Gràcies al teixit associatiu que té. Móra d'Ebre, una de les qüestions que sempre m'agrada posar de relleu és que té un teixit associatiu riquíssim, i això fa que hi hagi molta activitat, i aquesta activitat ha d'alguna manera doncs, sortir a la llum. Què millor que aquestes jornades per veure d'alguna manera tota l'activitat que es du a terme durant l'any i fer-la d'alguna manera palesa davant de la població on hi ha entitats i gent que treballa molt. No? I després també no hem de deixar de banda doncs, la feina que es du des de la regidoria de Cultura i la gent que col·labora, que la veritat és que són incansables. La Montse Pineda és una persona que és incansable, sempre està a peu del canó intentant renovar i buscant noves ofertes de lúdiques i culturals pel municipi. Per tant, en aquest sentit, jo em sento satisfet i molt content de poder tindre doncs, unes jornades d'aquestes dimensions. No?
Demà ens ho vindran a explicar aquí la ràdio, la Montse Pineda i el Ferran Roca. Senyor Pinyol, ens hem quedat sense temps.
Llàstima. Hi havia una cosa que et volia comentar.
Sí?
Si em permets, molt rapidíssimament, dir-te que és que no hi he pensat de dir-te abans de començar el programa, que hem tingut una bona notícia, i és que sembla ser que finalment la vam tindre esta setmana i abans de Setmana Santa. Sembla ser doncs, que finalment el Departament d'Ensenyament ha accedit a la petició de cobrir la pista del Col·legi Lluís Vinyes, per tant, en aquest projecte que ja s'està redactant i de cobriment de la pista i que s'ajuntarà al que està a punt de licitar-se d'obres que molt probablement, i ho dic així, molt probablement s'iniciaran durant aquest estiu, significarà no només la segona fase de les obres del Lluís Vinyes en marxa, sinó la cobertura de la pista esportiva de Lluís Vinyes, la qual cosa penso que també és una gran notícia, no només pel centre, sinó també pel municipi.
Una molt bona notícia, que deixaria el projecte ja finalitzat, no?
Definitivament acabat, 100%, perquè la primera fase ja estava enllestida, en la segona faríem tot l'edifici, i amb aquest afegit que fem de la pista, de cobrir la pista, resoldríem també una necessitat que té el centre doncs, de poder tenir un espai per fer gimnàstica a cobert.
Doncs acabem amb bones notícies, que això sempre ens agrada aquí a la ràdio. Senyor Pinyol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.